Són les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 9 del matí obrim la finestra de les grans històries. Els més grans i els més petits es troben i es descobreixen a Ràdio Estel. Relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Grans històries, aquest estiu els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amics de la gent gran, Punorc.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Desperta el teu estiu amb els millors moments de la temporada del matí a Ràdio Estel Magazine. Només el millor del millor del magazine per excel·lència de Ràdio Estel amb Mercè Raga, Olga Vallejo i tot el seu equip. Les entrevistes que més suc donen, les anècdotes que més refresquen, les seccions amb les millors vistes. Aquest estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, els millors moments del matí a Ràdio Estel Magazine.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada, bona vesprada d'aquest dijous. Comença ara i aquí el Camins en Xancletes, la versió estiuenca de la Macedònia de la ràdio. Recuperarem durant els propers minuts algunes de les entrevistes més top que hem tingut, déu-n'hi-do, molta gent de molt nivell a la vesprada. I a la part final del programa Economia en Valors, amb els experts que ens han ajudat a comprendre com funciona el món de l'economia i l'empresa, que han estat molt i molt bons. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. Això és Camins, amics, la Macedònia de la ràdio edició estiu enllaunada i amb crema solar factor 3000. Que comiencen los juegos.
Filan Prim.
Carla Buigas, bona vesprada o bona nit.
Bona vesprada, bona nit, Ignasi. Com estàs, tot bé?
Molt bé, i tu com estàs?
Mira, molt bé, de fet estic molt contenta i molt nerviosa.
Per què? Ens portes poesia, això, no?
Porto poesia, però és que t'explico avui, clar, 21 de març, Dia Mundial de la Poesia, doncs sí. El Filan Prim, he volgut arribar fins la puresa més màxima i al naixement d'aquest gènere literari tan emocional i, per què no, tan important. Per fer-ho, doncs he vingut, he portat aquí a tenir amb nosaltres un poeta que, de fet, és ell qui em va presentar i em va ensenyar a interpretar poesia. I també tenim a la Carme, la Carmen, que també està per aquí, que va ser qui me la va fer entendre i qui me la va fer estimar.
Escolta, doncs has portat la poesia teva aquí.
Sí, aleshores, clar, jo he vingut també a parlar del llibre que ha escrit aquest poeta, que jo l'he pogut disfrutar gràcies a que ells em van ensenyar tot això. Aleshores, amb ell vull parlar de poesia, dels processos de creació i sobretot els processos de creació en temps convulsos. Ell és el Silvano Andrés de la Morena. Hola.
Buenas tardes, gracias.
Bona tarda, benvingut.
És professor i poeta nascut a Sòria i escriptor de Poeta en la Covid, que Ignasi té de dir que és una obra forta, com un cop de realitat, com un cop a la cara amb la mà oberta. Però tot i així és una obra, l'he trobat nostàlgica i molt real. És el... Jo crec que és el gerundi del 2020. Estem vivint un confinament, un context sense precedents. Ningú sap res, ningú sap què passarà.
Tot està passant en gerundi. Oi?
Exacte.
En present continu.
Era el present del 2020. És com la imatge, bueno, la literalitat del 2020. És una obra molt real i nascuda d'aquests sentiments més purs de la quarantena, des de la soledat davant d'una finestra. Silvana Andrés, bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Carla. Bueno, has dit tantes coses que jo, la veritat, ja no sé què dir.
Molt bé, molt bé.
No, és que és això, és
gràcies per tot.
Has escrit un llibre molt real exposant el dia a dia de la dura quarantena. Entonces yo quería preguntarte, te lo hago en castellano porque siempre hemos hablado en castellano.
Exacto. Perfecta, cap problema.
Y quería preguntarte si cuando escribes estas líneas lo haces pensando en el poemario o por necesidad.
Bueno, cuando empecé a escribir, la verdad es que no se me imaginó, no se me ocurrió en ningún momento que esto acabaría convirtiéndose en un poemario, porque uno escribe y no sabe cuál es el final. O sea que en este sentido, como me planteas el dilema de por qué, te diré que más bien por necesidad. No me preguntes por qué necesidad, porque eso es muy difícil de decir en poesía y en el arte en general, ¿no? Normalmente el arte, y creo que la poesía más, porque la poesía es fundamentalmente lengua, lenguaje humano, sale de momentos grandiosamente trágicos o grandiosamente felices.
És com projectar un interior de la persona, no? És projectar cap a fora.
Sí, és l'intento en el sentido de buscar projectar aquello que és un malestar ambiental general y al mismo tiempo buscar la finalidad de que quien te lea se siente identificado con lo que tú escribes, que siempre es complicado y difícil, la verdad.
Claro, hay una pieza de este poemario que empieza: este poemario es una aspirina que me mantuvo sin fiebre y me cogía de la mano cada momento para pasearme por el bosque de mi casa. Entonces, claro, aquí es la necesidad también de escribir, aquí se muestra esta necesidad de escribir esta obra, pero ¿cómo nace? ¿Nace o surge?
Pues es difícil elegir uno de los dos verbos, la verdad. Un día te viene una idea y le quieres dar forma lingüística. Entonces, ¿este poemario cómo surge? El primer poema que pertenece al poemario se escribió exactamente hace 2 años. Quiero decir exactamente porque hoy es el Día Mundial de la Poesía. La ONU marcó el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía, justamente cuando empezó el nuevo milenio. O sea que llevamos 22 años de celebración. Y entonces, hacía justamente 4 días que había empezado el confinamiento. Si no recuerdo mal, el primer confinamiento era del 15 de marzo.
Sí.
Entonces, empezó la angustia interior. Yo puedo hablar de la mía. Y lo quise expresar con un poema que celebrara, sin pensar en absoluto que esto acabaría siendo un libro, que celebrara el Día Mundial de la Poesía del 21 de marzo del 2020. Y este poema, pues, justamente dice que y este 21 de marzo de 2020, palabra en el aire, hoy no me sale la palabra, me esfuerzo y nada. Quizá no hay palabras para lo que trae el aire. ¿Y entonces qué hago? Mirar, ver, esperar, con las palabras flotando hasta que una rama caiga al suelo y bajaré a recogerla para que la fuente vuelva a manar acentos. Mirar, ver, esperar hasta que la palabra regrese triunfante. Este poema, en principio, era un poema solitario, aislado, expresión de lo que yo sentía los 4 o 5 días del confinamiento, que era una cosa sobre todo nueva y por lo tanto no sabíamos qué futuro tendría ni cuál sería su salida, y acabó convirtiéndose, afortunadamente para mí, espero que también para los lectores, en un libro titulado Pensando un poco en Lorca, poeta en la COVID.
Molt bé. Doncs, déu-n'hi-do, eh? Quin testimoni.
M'agrada molt aquest poema. De fet, quan vaig parlar amb ell, li vaig dir, em sorprèn molt aquest poema, perquè és això, este 21, i este 21 de marzo, palabra en el aire, hoy no me sale la palabra, me esfuerzo y nada. Aleshores, clar, la poesia, podemos decir que está en todas partes? En la no inspiración también hay poesía?
Vaja, que no està només en la lletra que surt, sinó en la vida, no?
Fundamentalmente en la vida, claro. Hay poesía visual, que prácticamente no tiene palabras, pero desde mi perspectiva personal, como profesor que durante 40 años ha estado explicando literatura y con alumnos tan magníficos como Carla.
Mira pues, que bé, Carla.
Puedo decir que la poesía, desde mi perspectiva, es fundamentalmente palabra. Entonces, la palabra es lo que nos define como humanos sapiens, aunque dado el día en el que vivimos hoy y con las guerras que tenemos, lo de sapiens, en fin, habría que ponerlo casi entre comillas. Pero ahí está, es la forma que tenemos de expresar, sobre todo expresar lo ausente, porque comunicarnos visualmente cuando estamos uno delante de otro, cercanos, es fácil, pero comunicarte con palabra, hablando del pasado, hablando del futuro, es decir, de lo que no existe y que eso quede ahí, eso para mí es lo fundamental. Entonces, la palabra es lo que hace a la poesía, desde mi perspectiva.
¿Y la gente? Porque tienes una... En el poemario haces muchas referencias a gente que te acompaña y, uh-huh, de hecho, uno de los poemas va dirigido a ellos. Uh-huh. Y entonces, me ha gustado mucho porque dentro del poemario se ve como mucha soledad por la cuarentena, pero le das, claro, mucha importancia también a la gente que te acompaña, a la gente... ¿Para ti es importante en el momento del proceso de creación?
Muy importante. Pero era como una especie de tragedia ahí personal con doble bifurcación, ¿no? Porque estábamos encerrados, estábamos solos, pero es que todos estábamos igual. Y entonces hay un verso que intentaba transmitir esa soledad de estar encerrado en las cuatro paredes de tu casa, que el verso es Soledad frente a mi ventana, que se va repitiendo al final de cada uno de los poemas de la parte central. Pero el poemario está pensado en todo el mundo, especialmente en los más cercanos, ¿no? Además, por las primeras páginas de las dedicatorias, pues yo pensaba en mi mujer, pensaba en mis hijos, pensaba en mi madre que tenía 100 años y no sabía cómo le afectaría todo esto. Afortunadamente, superó el COVID y vivió más de 100 años, ¿no? Entonces, claro, la soledad no existe aunque uno la quiera buscar. Uh-huh. Entonces, antes hablábamos de la palabra, ¿no? La palabra es la que nos hace comunicativos y no hay comunicación si no hay compañía.
Bé, si us sembla, també Carla i el poeta que ens ha visitat avui, Silvano Andrés de la Morena, podem demanar-li, Carla, que reciti un poema.
A mi m'agradaria molt.
A banda del que ja ha recitat al principi, d'aquest poeta en la Covid.
Pues al molt de gust ho faré, naturalment, gràcies. El primer poema és del 2014, que havia estat publicat en una antologia. I me pareció tan absolutamente apropiado para el momento inesperado de lo que fue el confinamiento y la llegada del virus, que pensé, ha de ir aquí. Entonces, es un poema que formalmente se distingue de todos los demás porque está escrito a forma tradicional en el sentido de que tiene sus puntos y sus comas, mientras que el resto del poemario es una especie de obra que sale a borbotones y no me quería ni poner freno en un punto o en una coma para no frenar mi propia intuición. Y al principio este primer poema dice: y un día, sorpresivamente, sin que tú o tú o tú lo esperes, en medio de la más absoluta normalidad de cada día, en medio de la fiesta y de la juerga, y un día, sin saber por qué ni cómo, llega el susto, cualquier día, susto, un día. Entonces el poema habla de cómo la vida es un conjunto de suspenses que no sabemos ni siquiera cómo empieza y desde luego cómo acaba.
És curiós com els recursos de les paraules, aquesta repetició de paraules, no?, que fa pensar en la rutina o en el dia a dia.
Exacto.
I susto, que és una paraula.
Exacto.
Que...
Sí, la sorpresa del moment.
Exacte, no? És com un xoc, com una cosa. Bé, on podem adquirir el llibre i quina editorial l'ha fet?
El libro está publicado en la editorial Huerga y Fierro, que es mi editorial de siempre.
Muy bien.
Todo lo que escribo pues me lo publico a la editorialista y es fácilmente encontrable en cualquier librería de Barcelona sin dificultad.
Doncs Poeta en la Covid, de Silvano Andrés de la Morena, que ens ha acompanyat avui. Carla, vols dir algunes últimes paraules al teu professor?
Que moltes gràcies per haver-nos acompanyat i que a mi m'ha encantado. es un golpe muy duro, pero también este punto nostálgico que al final me sentí muy identificada, creo que todo el mundo también, porque lo ha pasado. Así que el recomano molt.
Molt bé.
I
arriba, la poesia sempre arriba, no?
Exacte.
Després la sensació de cadascú segur que són diferents, però arriba.
Exacte.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, sí, bueno, i gràcies, Andrés, Carles.
Molt bé. Carla Buigas, ens veiem la setmana vinent amb la teva secció. La propera vegada que vinguis, vaja.
15 dies.
Molt bé, això, 15 dies. No parlarem ara de la fe Baha'i, però sí de dos llibres molt interessants, i és que aquest dilluns es presentaran a la basílica, a l'església, perdó, parroquial de Santa Anna de Barcelona, els llibres Peregrina, editat per Fragmenta, escrit per Mardía Herrero, i Cielo y Tierra, de Kyrie, de la mateixa autora, i amb il·lustracions de Francis Marín. Ens acompanya Mardía Herrero. Bon vespre, bona nit, Mardía.
Què tal? Bona nit.
¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, gracias a Dios.
Muy bien.
¿Vosotros?
También bien, gracias a Dios. Estamos aquí, hoy un servidor, normalmente es Rafa Sanahuja quien presenta este programa, pero somos con el mismo objetivo, los mismos de siempre. Con los libros ilustrados, Mardía, pasa como con las películas de animación, que han evolucionado hasta ser también para un público adulto, podemos decir. Perdona, Mardía, no te oímos bien. A ver si podemos mejorar esta comunicación.
¿Sí? ¿Me oyes?
Ahora sí, ahora mejor. Adelante.
Pues no solo han evolucionado, sino que ahora constituye casi un género literario en sí mismo, porque hay una conexión muy profunda entre el ilustrador o la ilustración y el texto, de tal manera que la ilustración no sirve simplemente como para ponerle dibujitos a lo que se está contando, sino que hay cosas que solo las cuenta la ilustración y hay cosas que solo las cuenta el texto, ¿no? Hay como una especie de danza entre los dos.
Uh-huh. Mardía Herrero és escriptora i professora, doctora en literatura, màster en ciències de les religions i llicenciada en història i en filologia hispànica. És articulista a la revista de l'Institut Cervantes, Rinconete. Participa en conferències i trobades per parlar de sufisme, de mística cristiana, de teories de l'imaginari i de maternitat sagrada, temes sobre els quals també ha publicat llibres i assajos. Ha fet classes de literatura a la Universitat Complutense de Madrid i actualment és professora de secundària. Ha peregrinat diverses vegades a Santiago de Compostela i, de fet, és una de les creadores, amb el seu marit Rafa Millán, del canal de YouTube Psicologia i Espiritualitat. Presenta aquest llibre Peregrina dilluns vinent a Barcelona, a l'església de Santa Anna, Hospital de Campanya, on també es presentarà Cielo y Tierra, aquest últim amb il·lustracions de Francis Marín. Mentre esperem recuperar la comunicació, que ara hem perdut amb Mardía Herrero, us comentem també que Mardía Herrero viu a Madrid, està vinculada a la tradició sufí, i ha recordat algunes vegades que quan tenia 22 anys va passar per un moment difícil que va transformar la seva vida. I això té molt a veure amb el camí de Sant Jaume que ella va fer. Però, mentrestant, saludem Francis Marín, que és l'il·lustrador de Cielo y Tierra. Francis Marín, et saludem un moment abans de tornar a parlar amb la Mardía. Bona nit, benvingut.
Bona nit, bona nit.
Gràcies també per haver-nos atès. Bé, Mardía, ara que hem recuperat la comunicació, ¿cómo es, Mardía, la sensación de liberación que tú describes en este libro? Porque de alguna forma la peregrinación a Santiago de Compostela que tú narras a partir de una experiencia propia fue un cambio importante en tu vida, ¿no? ¿Cómo lo cuentas esto brevemente?
Sí, bueno, pues lo más hermoso es que descubrí que si uno se quita de en medio, es decir, uno va pues eliminando toda pretensión, todo deseo de llegar a un lugar o llegar a otro, si uno se centra simplemente en caminar, en cuidarse los pies, en seguir una flecha amarilla y en pues alimentarse y descansar, de repente puede llegar a convertirse en el camino, es decir, el camino te empieza a regalar como dosis crecientes de maravilla, ¿no? Entonces el camino me enseñó la esperanza.
Sí, ¿y cómo se revela el sentido de la vida en una peregrinación? Creo que tú lo descubriste muy bien, ahora ya hace bastantes meses que tuve ocasión de leer el libro, pero me parece recordar que incluso tuviste una sacudida importante, ¿no?, en esa experiencia.
Así es, bueno, para mí fue un antes y un después porque lo hice con 20 y tantos años, era muy jovencita, estaba muy perdida y yo creo que justo estar muy desorientado pero tener mucha sed, pues te abre las puertas, son las puertas perfectas para acceder directamente al Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago lo que te da precisamente es dirección, orientación. Es más, o sea, hasta simbólicamente tienes un origen y un destino que es una tumba, pero también sigues al sol, ¿no? Sigues el ciclo natural del sol y estás caminando desde el este hasta el oeste. Entonces, a través de esa conexión o esa vivencia de lo simbólico, es imposible que no hayas como una orientación, ¿no? O que toda esa borrasca mental se vaya eliminando.
El llibre Peregrina, de fet, pot semblar, diguéssim, que senzill o vulgar. És l'explicació cada dia, no?, del que són les etapes del pelegrinatge a Santiago de Compostela. ¿Y cómo cambió tu vida? ¿Qué pasó después de aquella peregrinación a Santiago?
Bueno, yo pasé de estar como perdida y no saber muy bien qué hacer con mi vida a tener claro que quería escribir un libro sobre eso y a tener claro que quería orientar mi vida a eso que yo había hallado en el camino. Es decir, quería ser peregrina para siempre, ¿no? Aunque no estuviera caminando, aunque lo trajera luego después a mi vida concreta y cotidiana, lo que quería era vivir como había vivido allí.
Avui parlem amb Mardia Herrero, escriptora, professora i doctora en literatura, autora de Peregrina, un llibre que podeu trobar, editat per Fragmenta, encara que ja fa uns mesos que es va publicar, però segur que aquest llibre sempre pot arribar a moltes persones. D'altra banda, es presenta també Mardia Cielo i Tierra, que són en realitat com dos llibres en un, no? Cel, un viatge cap a la Terra, i Terra, un viatge cap al cel. Podemos intuir aquí de que s'explora en un libro ilustrado muy bonito que requiere explorar cada una de las imágenes, aunque tenga poca letra, pero que de alguna forma es como un diálogo, podemos decir, ¿no?, entre el cielo y la tierra. ¿De qué va a grandes rasgos este libro y cómo funciona este formato de dos libros en uno, Mardía?
Bueno, el libro nace del anhelo de explicarle a mi hijo la muerte de su mejor amiga. Con 7 años falleció de repente, por la mañana había estado en el cole y por la tarde había fallecido. Y eso dio tanto dolor pues, a nuestro alrededor y también tanto dolor en mí y en él, que surgió un anhelo muy profundo de poder explicarle la muerte de su amiga o poder intentar conectar la vida con la muerte, ¿no? Intentar conectar su relación más allá de que ella ya no estuviera físicamente. Y entonces esa sed se encontró de repente con una propuesta de Francis Marín de hacer un libro para su editorial y de manera casi como inspirada surgió esta historia que lo que intenta es pues unir el cielo y la tierra, lo material y lo espiritual, pero también unir la vida y la muerte, lo masculino y lo femenino y plantear esas dos historias, una la de la búsqueda del padre cósmico, el dios trascendente por un lado y la búsqueda de la madre tierra o el dios inmanente, que se encuentran en el centro y ahí queda suspendida la historia como una especie de koan ante el cual el lector tiene que tener como una posición activa, casi meditativa, ¿no? Es una aventura también para el lector.
I tant, una aventura que a més pot semblar que es pugui viure en poc temps, però jo, llegint el llibre, observo que et pots estar moltes estones davant de cada imatge. A més, és un llibre que es pot obrir pels dos costats, el de la terra o el del cel, i són, a més, tipus d'il·lustracions diferents, no? Per una banda, potser més ric el colorit, més lluminós, i per l'altra, doncs, amb expressions potser més de misteri. I aprovechando que tenemos a Francis Marín, le queremos preguntar, ¿no? ¿Qué peso tiene la ilustración, Francis, en esta obra completa?
Bueno, pues, como dice Mardía, realmente es una historia de unidad. Entonces, tanto el texto como la imagen no se pueden separar. Es una obra que se cierra en sí misma y, de hecho, no puede sacar el texto fuera de la imagen ni la imagen fuera del texto. Se contienen a ellas mismas. Entonces, es muy duro lo que estás diciendo en cuanto a que realmente la lectura que haces, aunque sea corta o aunque sea tenga poco texto y tenga mucha ilustración, es una unidad que cuenta la historia de unidad que crea entre cielo y tierra, que cuenta la historia de unidad que hay entre Mardía Herrero y Francis Marín, que cuenta la historia de unidad de general de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, engloba todo eso. O sea, no solamente es la palabra y la imagen que están, sino que todos son uno. Entonces, yo te diría, a responderte a la pregunta esa, es que la ilustración es una con ese texto y que conforma esa obra que crea esa sensación de que todos somos uno, ¿no?
Sí, esa unidad. Y además, yo ahora tenía la tentación de reproducir algunas frases, pero es que realmente cuesta, porque incluso la grafología también juega su papel, ¿no? Poniendo algunos renglones hacia abajo, ¿no? En algunas de las narraciones. Todo es muy expresivo, todo es expresividad pura, la ubicación de las letras, los tipos de letra, aunque sea poca. Y destacaría especialmente alguna imagen, mires por donde mires el libro, Francis.
Sí, destacaría especialmente por cómo surgió y por todo el proceso entre Mardía y yo, y fuera de Mardía y yo, la cubierta, especialmente la de tierra, porque hay dos cubiertas. Es un libro,
sí, ya, sí. ¿No?
Destacaría esa imagen porque esa imagen surgió sin yo conocer realmente la historia que había detrás de la muerte de una niña, y surgió esa imagen que curiosamente se parecía a esa niña que falleció. Entonces creó más allá de Mardía, de la escritora y del ilustrador, una comunidad con la familia. Compartimos el proceso del libro con la familia que estaba ¿no? haciendo el duelo de esta pérdida. Y de hecho tiene tanto peso que la primera presentación que hicimos del libro, que fue esta niña que falleció, la de Madrid,
sí.
Y hicimos la presentación en Madrid, lo primero que hicimos con el libro fue ir al cementerio donde estaba Teresa y ofrecerle en la tumba este proyecto, que nacía de una experiencia dolorosa y a la vez luminosa, ¿no? Porque, bueno, los padres eran muy creyentes y ahí se formó fue como un regalo para todos, ¿no? Entonces fuimos allí con los padres, fuimos con la familia de Mardía, fuimos nosotros, que realmente fue una experiencia, vuelvo a repetir, como de unidad del cielo y de la tierra, ¿no?
Sí, sí, qué maravilla y qué conexiones a veces inesperadas. Doncs avui Francis Marín ens ha ofert alguns detalls d'aquest llibre, Cielo y Tierra. Mardía, ¿quieres comentar algo más sobre este libro concretamente, sobre tu creación literaria en este caso?
Bueno, yo creo que es un proyecto bellísimo, ha sido una aventura tanto para Francis como para mí. Y sí he tenido la sensación, creándola, que no era directamente de nosotros, ¿no? Es esa experiencia en que somos copartícipes de algo que viene, ¿no? Que nos es dado, ¿no? Ha sido una experiencia muy, muy profunda espiritual. No solo ha sido una experiencia creativa o artística, sino también profundamente espiritual.
Sí,
y espero que el lector lo reciba así.
Efectivamente, porque lo puede leer un cristiano, una persona que busca, un creyente de otras religiones. Es esa exploración, ¿no?, del misterio de la conexión entre la vida y la muerte, ¿no?, de esa esperanza en un cielo, en una vida eterna. Bé, doncs aquest llibre, recordem que es presenta dilluns a l'Església de Santa Anna de Barcelona. No sé si recordáis a què hora, Mardía o Francis.
A les
7
de la tarda.
A les 7 de la tarda, a l'Església de Santa Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, molt a prop de la plaça Catalunya. Doncs esperem que pugui molta gent gaudir de la vostra exposició sobre aquest llibre i també sobre Peregrina, encara que porta més mesos editat. Peregrina també és un llibre que recomanem avui. I finalment, ens agradaria fer un apunt sobre un llibre, també amb il·lustracions, Evangelio Ilustrado Según San Juan, que ha estat també dibuixat, il·lustrat pel mateix Francis Marín. Este Evangelio Ilustrado Según San Juan, Francis, también impacta porque tiene el texto del Evangelio de San Juan y muchas ilustraciones. ¿Qué pretendes con este trabajo, Francis?
Bueno, este libro fue una experiencia de oración, realmente. O sea, entrante del Sagrario surgió en el sagrario, de oraciones diarias una detrás de otra, Sí. Y la oración era dibujar el Evangelio que iba orando, ¿no?, delante del Sagrario. Y surgió esta obra que tiene cierta con tonos más contemporáneos, cierta similitud con el Beato de Girona, en este formato como antiguo y moderno, ¿no?, de los beatos medievales. Y la verdad es que es un libro que, bueno, ha llegado hasta el Vaticano. El Papa nos felicitó, nos empujó a seguir con el proyecto y seguimos.
¡Qué maravilla! Sí, sí.
Casi como un mandato papal, ¿no?
Sí,
seguimos,
sí,
con la idea de llevar la belleza para que transforme al mundo, ¿no? Y la belleza no solamente que transforme al mundo, ¿no?, sino que te haga situarte delante de lo sagrado, ¿no?
Sí, sí.
Es muy importante en el momento en el que nos encontramos dar el valor a esto, ¿no? La belleza delante de lo espiritual y que te nos sitúe realmente en la esencia que estamos, ¿no?
Pues ojalá que...
Ese es el proyecto de la editorial, el proyecto de San Juan, el libro de San Juan es realmente la transformación a través de la belleza, ¿no?
Pues ojalá que este don, decía, de dibujar, de ilustrar, pueda aumentar el potencial de la palabra de Dios, ¿no? En este caso ha sido el Evangelio de San Juan, pero a lo mejor salen otras iniciativas parecidas, ¿no?, de otros evangelios.
Sí, sale. Ha salido, por ejemplo, un cómic sobre la Biblia, que está en el Vaticano, o sea, que realmente es un proyecto que busca la experiencia de lo espiritual a través de la belleza.
Doncs enhorabona, Francis Marín, per aquestes il·lustracions i per haver-nos-les explicat, encara que hagi estat parcialment avui aquí a Ràdio Estela. Camins, un abrazo, que vaya muy bien, a ver si nos vemos en Barcelona el lunes. Francis, gracias. Marín y Mardía Herrero, que vaya muy bien a los dos.
Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Radio Estel.
Olga, on tens el parasol?
Aquí, amb les cremes solars.
Ei, heu dut les pales?
Us sembla bé que posis les tovalloles aquí, al costat de la taula de so?
Aquest estiu, l'equip del magazín del matí a Radio Estel ens portem la platja a l'estudi.
Sintonitza amb el contingut més refrescant de la temporada de dilluns a divendres a les 8 del matí, al Matí Magazín de Radio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins estiu. La Macedònia en xancletes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Vinga, Salvador, a qui entrevistem avui?
Doncs avui entrevistem Rafa Gorenyo.
Investigadora...
Ara, a qui entrevistem avui, Salvador?
Doncs avui entrevistem a una investigadora catalana que treballa i que viu també a Utrecht. Ella és bioquímica, especialitzada en biologia molecular, i està investigant les proteïnes dins de les cèl·lules.
Ja veus.
Bé, que no facis dir gaire cosa més, però sé que tenen que veure amb l'Alzheimer.
Molt bé.
Jo no sóc un científic, sinó un periodista. Es diu Juli Aragonès Pedrola, que se'n va anar a Utrecht després d'un estatge a la Universitat de Finlàndia de l'Est, uh-huh. el que vol dir que no li espanta massa el fred.
No, i tant que no.
I allà dalt deu fer...
En aquest sentit tenim...
És a Utrecht perquè aquí, a casa nostra, no hi ha massa vida pels que es dediquen a investigar. Sí. La Júlia coneix bé els ambients científics de casa nostra, que han tingut que migrar, i a més coneix el món científic en general.
Doncs ja la podem saludar, ens sí. escolta a través del telèfon. Júlia Aragonès, bona vesprada.
Hola, bon vespre, Rafa, bon vespre, Salvador.
Bueno, moltes gràcies.
Per convidar-nos.
No, Madonna, gràcies a tu per atendre'ns, per estar amb nosaltres aquí a l'Economia en Valors al Camins. La primera pregunta te la fa Salvador avui. Endavant, Salvador, va.
Sí, és referent, Júlia, a un article i enquesta que va publicar la setmana passada la famosa revista científica mundial Nature. Va semblar molt estrany que en tot el món les dones investigadores són menys tingudes pels homes i que hi ha una forta desigualtat de gènere. Fins i tot, en alguns treballs conjunts d'homes i dones, només firmen els homes. No em podia venir, Júlia. Ens pots explicar això?
Doncs sí, malauradament és així. Les dones en la ciència també ens trobem invisibilitzades. I tot i que en programes universitaris, tant de grau i de màster, sí que hi ha un 50% de dones i un 50% d'homes, a mesura que les posicions són més altes, el percentatge de dones va disminuint. Es van perdent dones investigadores pel camí. És com si hi hagués una espècie de sostre invisible que impedís que les dones poguéssim escalar a posicions més altes. I no només és que ens trobem en inferioritat, sinó també, com has dit, Salvador, hi ha descobriments que són fets per dones, però no són elogiats o són atorgats a homes.
És molt fort, això.
Això es coneix, té un nom, es diu efecte Matilda, i són homes que s'emporten el reconeixement de descobriments fets per dones. Ja I això veus. Va ser descrit per Matilda Gage a finals del segle XIX.
Uh-huh. Sí.
Avui en dia això segueix passant.
Sí,
I no es tracta d'una qüestió de gènere perquè no hi ha res a nivell biològic que ens faci a les dones menys vàlides per la ciència.
No.
És una cosa d'estereotips, de problema social i cultural. I bé...
Oh, per això s'ha de canviar, Júlia.
Ja, prendre consciència d'aquest problema i sí, tant s'ha de canviar i tant de bo pugui canviar.
Uh-huh. Yeah.
Júlia, jo et volia demanar... Què estàs investigant ara mateix? També et demanaria que ens ho expliques d'una manera que puguem entendre tots, si us plau, perquè Salvador és periodista, jo també, i segurament els nostres oients no tenen també aquesta capacitat teva per captar les paraules tan complexes que segurament pots utilitzar.
Però Rafa, tu tampoc és expert en temes científics.
No, tampoc
pensava que sí, tu.
No, jo no.
Per això
jo no
he convidat expert, a la Júlia, perquè...
No sóc expert en res, Salvador.
No.
Què estàs investigant, Júlia, en aquest moment?
Doncs nosaltres, en el meu grup, ens treballem amb la malaltia d'Alzheimer, que és una malaltia neurodegenerativa, una demència, però ho fem amb un nivell molecular i treballem amb proteïnes.
Sí.
Llavors, les proteïnes són unes estructures molt petites i per fer-ho més fàcil el que podem fer és imaginar-nos com si fossin un fil de llana. És un fil de llana que el podem enrotllar de moltes maneres diferents. El podem plegar un cop, el podem plegar dos, més estirat, menys... Però només hi ha una manera de plegar aquest fil de llana que fa que la proteïna funcioni correctament. Llavors, què passa durant la malaltia d'Alzheimer? Doncs que hi ha una proteïna que no es troba plegada correctament sí. i, per tant, no funciona i també s'acumula, fa com una mena de dipòsits dintre de les neurones que al final el que acaben produint és la mort de les neurones. Uh-huh. Llavors, nosaltres el que estem investigant és tot aquest procés d'aquesta acumulació de les proteïnes per tal de doncs, poder-lo entendre i així poder desenvolupar una teràpia per tractar, en aquest cas, la malaltia d'Alzheimer.
Sí, Júlia, que l'Alzheimer hi haurà un dia que el podrem controlar?
De moment, l'Alzheimer no té cura. Sí que hi ha teràpies que són pal·liatives, que el que fan és alleujar els símptomes, però de cura encara no n'hi ha. El que té de valor l'Alzheimer és que és una malaltia que afecta tanta i tanta gent que s'hi destinen molts recursos i hi ha molta gent treballant diferents estratègies i esperem que sí, que es pugui solucionar.
Ja. Els països del sud d'Europa, i tot i que surten rellevants científics, realment els costa molt seguir la seva vocació i, malauradament, tenen que migrar cap a països del nord d'Europa, on hi ha més facilitats, no solament per tenir feina, sinó per la qualitat del treball. Estan més ben pagats, millor reconeixement social, millors eines per treballar, millor nivell de vida, millor seguretat per al futur, en fi, millor. Com ho veus, Júlia, això?
Doncs sí, en els països del sud d'Europa es troben a la cua pel que fa a la investigació. I per posar algun exemple, finançament públic a països com Portugal, Espanya i Itàlia es destina al voltant d'un 1,2% del PIB en ciència. A Holanda, 2,2%, a Alemanya, 3,2%, Suècia, 3,4%. A mesura que es van anant més cap al nord, el PIB és més elevat. I el mateix passa amb el finançament privat que es destina a les ciències. Els números són pràcticament iguals. Llavors, aquesta manca de recursos que hi ha als països del sud d'Europa fa que les condicions que es trobin els investigadors siguin precàries. Tenen salaris baixos, jornades laborals llargues, contractes temporals, falta d'equipament o equipament que no és suficient, i això genera una inestabilitat, una incertesa de cara al futur. En canvi, en els països en què s'aposta per la ciència, doncs es respira una certa tranquil·litat. Els sous, a part, són més elevats, i no només això, sinó que la inversió en ciència també implica disposar de millors equips, millor recerca, millors resultats, millor qualitat, tant en ciència com en qualitat de vida, perquè estàs més tranquil, no tens aquesta incertesa de saber què et passarà l'any que ve. I...
Home, per tant, sí que és cert que quan més al nord, com tu dius, doncs més facilitats i millor en general. Hem d'aprendre també d'aquestes
sí.
coses. Sí. De quantes nacionalitats, per curiositat, són els teus companys que treballen amb tu, Júlia, allà a Utrecht? Bueno, imagino que serà una mica Torre de Babel, tal vegada, o no?
Sí, ara mateix, en el meu departament, som gent d'Holanda, Alemanya, Itàlia, Brasil... Corea, i jo sóc l'única catalana que hi ha.
Bueno, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
En anglès.
Sí.
Fiquem en anglès perquè l'holandès, de moment, encara no ho domino.
Vaja, i penses que algun dia les condicions dels investigadors canviaran a Catalunya, o si podreu trobar o tornar un dia aquí en bones condicions?
Doncs esperem que sí. És veritat que tot el tema de la Covid i de la pandèmia han fet evident la importància de la recerca i l'han posat en valor. Uh-huh. Veurem doncs, si hem pres consciència. I també és veritat que a Catalunya tenim científics brillants i que amb una inversió potent a Catalunya doncs, ens podríem col·locar com a país líder en recerca, perquè tot i amb els pocs recursos dels que es disposen es fa ciència de bona qualitat.
Uh-huh. Sí, i bueno, jo m'imagino que parlareu tots l'anglès allí perquè tot això no pot seguir, no sigui una Torre de Babel, perquè al final...
Pots, clar.
al final us heu d'entendre, no? Finalment, Júlia Aragonès, digue'ns a nosaltres i als nostres oients si després dels 4 anys de contracte seguiràs a les Europes o te'n vas a les Amèriques, és a dir, a Califòrnia, que és la meca dels investigadors.
Ens queden 30 segons, Júlia, per respondre aquesta pregunta.
Doncs a mi m'agradaria molt poder tornar a Catalunya.
Bueno.
Ara estic en contracte de 4 anys, me'n queden 2. Per tot això que m'ha estat parlant, doncs he hagut de marxar. És una oportunitat també, però espero que passats els 2 anys que em queden doncs pugui continuar el meu futur com a investigadora a Catalunya.
Doncs esperem que així pugui ser. Júlia Aragonès, bioquímica especialitzada en biologia molecular, investigadora a la Universitat d'Utrecht, a Holanda, ens ha atès aquí en Economia en Valors. Júlia, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Gràcies, Salvador, a tu també.
I gràcies.
Sona la Falca de la Caixa i recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Hey, hey, hey! I fins
aquí la Macedònia d'estiu d'avui amb el meu bro i ànima mater del programa, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, María José Mendoza, sempre les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les 10 de soia el muntatge musical. Us deixem ara amb les vespres des de Montserrat i la banda de camins, en banyador, segurament, i amb ulleres de sol, així una mica fashion, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 6 de demà. Això vol dir que ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia,
encara queda,
comencen els camins. Radio Estel.